Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, pretenent parlar el màxim possible de la gent i dels equips de casa nostra. Comencem amb els principals titulars d'aquest darrer cap de setmana. La última jornada de la fase de la primera fase de l'Hockey Lliga i ja amb els aparellaments després de l'emoció en alguns moments donats d'aquest lloc que quedava encara pendent des del quart fins al vuitè i no, pràcticament no hi van haver sorpreses. Victòria del Noi en el seu desplaçament al Picat i victòria també del Calafell-Vic, un partit també molta relleus al marcador en la que semblava que el Calafell podia estar escoltant com si no quin lloc volia ocupar. Derrota del Patí Vilafranca en el seu desplaçament a Igualada. La Plata descansava i la Intercontinental femenina, la final Vilassana-Fraga, victòria de l'equip del Vilassana davant de l'equip aragonès. Tindrem aquest cap de setmana la Champions masculina i el nostre company, en Jaume Boquera, estarà a Portugal. I repassarem les competicions catalanes amb alguna altra sorpresa en els marcadors. Saludem els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Jordi Graell, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs bé, avui la taula completa. I en aquest cas, Jaume, la maleteta a punt per anar cap a Portugal?
La maleteta a punt.
Optimista?
Sí, per què no?
Tu i l'equip?
Són els quatre qui són, i s'ha de ser, si ets un dels quatre, s'hi ha de ser a totes.
Són els millors?
Si estan allà, són els millors.
Molt bé. Doncs comencem en aquest repàs dels aparellaments, el que donava de si després aquesta jornada amb aquests marcadors i els aparellaments com quedaven.
Sí, aquesta jornada s'acabava amb aquest Barça 2-2, un Barça que tornava a ensapegar a la fase regular. Lleida 4, Alcoi 1, Liceo 5, Voltregà 3, Igualada 6, Vilafranca 3, Sant Just 1, Caldes 1, podríem dir que era el partit de la jornada i es va acabar com es va acabar. El Picat 3, Noia Freixenet 5 i Vic 3, Calafell 4.
I això ens porta els aparellaments.
Això ens porta els emparellaments, anem a pams, per lo que és el títol, Barça-Alcoi, aquest té data i hora, el divendres dia 16, Liceo Lleida, Reus, Noia i Igualada, Calafell, dies 17, 24 i
27.
27.
Tenim també el partit per la presència a la Copa de l'Acers aquest any.
Per anar a la Copa, sí. Tenim aquest Caldes, que se salvava a última hora i ho farà, lluitarà per aquesta plaça davant de Voltregà.
El que perdi va a la Tròpic, Jordi?
La veritat és que ho desconec, perquè, de fet, no sé si realment aquest play-off no sé si servirà de molt, perquè l'any passat ja sabem què va passar. Llavors falta saber una mica determinar quanta gent va a la Sergi i quanta gent va a la Trofi per saber realment quina validesa té.
Sí, jo llegit, el millor no pot servir de res. Sí.
Jo ho he llegit i no he trobat enlloc la paraula tròpic de cara a l'any que ve. I el partit decisiu?
I el partit decisiu per perdre categoria o mantindre's a l'Hockey Plata el disputaran Sant Just al Picat amb el factor pista per l'equip de Sant Just.
D'això serà d'aquí encara aquest 8, quasi pràcticament 12 dies. Victòria del Noi en el seu desplaçament al Picat.
Sí, victòria clara, contundent, un Noi on va saber imposar el seu ritme de joc, no deixant treballar els homes de Sito Espósito, i veritablement li va sortir un partit molt rodó al Noi, dominava els principis ja de partit per un 0-4 prou contundent. El Picat, que feia un gol abans d'acabar la primera part, reduïa diferències i la represa es va posar una mica dintre el partit, cal dir-ho, amb un 2-4, va intentar doncs sobreviure, la noia que mitjançant Martí Gavarró d'una falta directa posava el cinquè gol, i aquí una mica es va afluixar una mica l'Alpicat, que ho va seguir lluitant, ho va seguir provant, però els punts se'n van anar cap a Sant Sadurní.
Doncs escoltem el que ens deia Carles Cortijo després d'aquesta victòria davant de l'Alpicat.
Bé, estem aquí en Carles Cortijo, final d'aquest partit. Després d'una primera part molt solvent i molt, diria que plàcida, la segona part s'ha patit i de valent.
Bona tarda. Bueno, veníamos una pista muy complicada. Aquí ha ganado el Barça, Liceo y Voltrega, creo solamente, si no estoy muy, no recuerdo mal. Por lo tanto, la dificultad era máxima. La primera parte ha sido muy completa, como dices tú, muy solvente. Hemos tenido mucha efectividad de cara a gol. Y luego la segunda, no hemos hecho mal la segunda parte, pero ellos han apretado mucho y ha tocado sufrir algo a lo que estamos acostumbrados. Y al final hemos sacado el partido muy complicado contra un digno rival que juega bien y tenía esa urgencia de los puntos. Por lo tanto, muy contentos. Estamos todos sanos, estamos todos en predisposición de afrontar lo que nos viene con garanties i con il·lusió. Per tant, és un bon dia per a nosaltres.
Les paraules, molt afònic, va cridar
sí,
molt.
Sí, va cridar. Va... Bueno, no vull parlar dels àrbits, però s'acaben cridant hasta el que menys crida, quasi com aquell que diu.
Em sembla que, a més, eren paisanos d'ell.
Sí?
Els àrbits, no?
No, Oriol Pérez i Joel García.
Joel García, sí.
Jo són d'aquí.
Va. Doncs parlem també del Calafell, aquest Calafell a Vic, amb alternàncies al marcador i, finalment, doncs, victòria pel Calafell.
Doncs sí, un Calafell que doncs, afrontava aquest partit amb la baixa ja coneguda de Carles Domènech, que va ser operat la setmana abans i que segurament doncs, ja no el podrem tornar a veure aquesta temporada. I, per tant, bé, doncs, un partit on el Calafell doncs, necessitava guanyar per intentar, com a mínim, assegurar la cinquena plaça i evitar doncs, a Reus i Liceo, i amb aquesta intenció sortia l'equip de Cabestany, que va sortir molt bé a la pista, s'avançava només començar amb un gol de Gent Escala, però una mica el dia de la marmota, perquè el Calafell de nou doncs, va tenir moltes oportunitats, va topar amb un Xevi Puigbí, que doncs, és del poc destacable del Vic d'aquesta temporada, que va mantenir el seu equip viu, el Vic que va aconseguir empatar, poc després es posava per davant per primer cop amb el 2-1, un 2-1 que es mantindria fins a la segona part, on Mires aconseguia de nou empatar de penal, el Vic que es tornava a posar per davant, el Calafell, que això sí, empatava ràpidament, i aquest gol doncs, donava ales als calafellencs, que finalment als últims minuts doncs, aconseguien marcar el gol de la victòria, obra de Gep i Selva, i per tant, doncs, com dèiem, doncs, objectiu complert, perquè doncs, el Calafell acabava cinquè i evitava doncs, a Reus i Liceo, i bé, doncs, finalment doncs, no va poder aconseguir la quarta plaça, perquè doncs, l'Igualada va guanyar, i, per tant, doncs, aquest serà el rival en foc de pista fora de l'Igualada, que recordem que aquesta temporada li ha guanyat, de moment, els tres partits que ha jugat contra el Calafell, tant el de la, els quatre partits, els dos de la Lliga Regular, els dos de la CERS, i, per tant, doncs, veurem si el Calafell és capaç de guanyar-ne doncs, algun en aquest play-off.
El Jaume Bové estudia molt bé el Calafell, el sap de memòria. I parlar del Patí Vilafranca. Era el darrer partit ja del Patí Vilafranca a l'Hockey Lliga. Es va enfrontar a l'Igualada, un Vilafranca que va competir una mica millor que davant del dia del Barça, tampoc no era gaire difícil, i que bé, en algun moment determinat es va acostar al marcador, semblava l'Igualada que tenia nervis, però al final també va fer el Guillem Pérez va fer debutar a Pol Castro a la porteria, als minuts finals, i això doncs, també van queixar un parell de golets de l'equip igualadí. L'Igualada, doncs, que es classifica en quart lloc, s'enfrontarà amb el Calafell, i el Patí Vilafranca, que acaba ja la seva temporada a la pista i ara comença la temporada als despatxos. Escoltem el que ens deia Guillem Pérez en el seu acomiadament com a entrenador del Patí Vilafranca.
Doncs vinga, parlem amb el Guillem Pérez aquí a Bastidors. Un cop acaba la temporada, Guillem, bé, el partit era del menys, però com a mínim ho hem dit, hem vist un Vilafranca que ha competit, ha mirat de competir, i ha competit sobretot la segona part, a l'Igualada si jugava més, havia de guanyar els 3 punts per ser quart, però com et quedes amb aquest últim partit?
A veure, em quedo malament perquè al final el que fem, el resultat és clar, és baixem i perdem, no m'agrada perdre res. Però avui crec que hem fet un molt millor partit que l'altre dia. Sé que mentalment pel jugador és complicat, però avui hem competit, excepte al principi, que hem encaixat aquells tres gols una mica sense voler, però la resta del partit l'hem competit bé.
Has donat fins i tot un premi al Pol Castro perquè tingués 7 minuts a la porteria, tot un gest.
Bueno, no crec que sigui un gest, no crec que sigui un premi, és una recompensa de tota la feina que porta fent durant tota la temporada, que és magnífica. Ha millorat moltíssim, m'hagués agradat donar-li la setmana passada també, però tal com estava l'equip, crec que en comptes de donar-li aquest premi era un marrón per ell, perquè no hagués sortit cremat i no, tampoc volia això.
Doncs un Guillem Pérez que donava el que podríem dir les seves darreres explicacions. Anem directament ja a Serveis Mèdics Penedès, el trofeu al jugador més regular.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Amb la col·laboració del 3 de 8 i del Casino, recordar que la festa final del nostre programa el tindrà lloc el dia 2 de juliol amb aquest lliurament de trofeus de l'equip amb els jugadors dels equips de la nostra comarca. Laia Cistero, l'autora dels trofeus d'aquesta edició. Comencem amb aquesta jornada, aquest Vic Calafell, Jordi.
Doncs aquí força clar, amb 6 punts per Gep i Selva, 4 per Mires i un per Escala i Folguera.
La classificació general?
Doncs tenim com a campió de la Lliga regular a Mires amb 54 punts, recordem però que encara no és campió definitiu perquè queda el playoff, segon Camps amb 41 i amb els mateixos punts d'atenció es cola el podi Folguera.
I anem amb el partit del Igualada Patí Vilafranca, capital del Vi.
Doncs aquí sumava 6 punts Arnau Ribas, 3 Sergi Torner, 2 punts Xus Fernández i 1 punt Marc Palau.
I la classificació general?
Aquí sí que ja podríem dir que tenim campió, amb Xus Fernández amb 88 punts, en primera posició, seguit de Sergi Torner en segona posició amb 80 i Arnau Ribas en tercera posició, ja una mica més lluny, amb 46.
I anem al tercer partit, a l'Alpicat Noia.
Sí, aquí sumava 5 punts Ivan Morales, 3 punts Toni Salvador, 2 punts Blai Roca, 2 punts Jordi Bargalló, que ens deixa una general encapçalada encara pel porter del Noia, Blai Roca, 87, 10 punts per sota Ivan Morales amb 77, 9 punts per sota d'aquest Jordi Bargalló amb 68.
Doncs el que ha donat de sí aquesta jornada, tenint en compte que la Plata descansava i que el Vendrell, doncs, també, l'home que va davant, és Arques. Fins aquí, doncs, aquest repàs de la puntuació.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I anem, passem ja cap a la secció femenina, la Intercontinental jugada argentina, aquesta final Vilassana-Fraga i amb males notícies, Jordi, per la penedesenca Vinyet Flitch.
Sí, també per la penedesenca Anna Ferrer, recordem que en tenim dues. Bé, doncs un cap de setmana que bé, doncs, es presentava el Fraga com una mica de redempció després de l'eliminació a la Champions a les semis contra el Gijón. I bé, hem de dir que a la semifinal doncs, el Fraga li va costar potser una mica més del previst perquè guanyar no és per 3-1 contra el Concepción. S'ha de dir, però, que el Fraga va ser superior des de l'inici, però va topar amb una molt bona portera de la Concepción, com és Natalia Jara, que és la portera de la selecció argentina i va fer suar de valent a les fragatines, que s'avançaven precisament amb un gol de Vinyet Flix. La mateixa Vinyet, a la segona part, que tornava a veure porteria. Entremig, tant el Fraga com el Concepción havien tingut faltes directes, que de fet doncs, aquí Anna Ferrer també va tenir un paper destacat, evitant que el Concepción doncs, pogués fins i tot empatar. I bé, doncs ja el tram final, doncs Joana Xicota, que sentenciava amb el 3-0, el Concepción, que feia el gol de l'honor, i el Fraga, que s'aconseguia classificar per la final. Després, la segona semi, sí que aquí no hi va haver cap història, perquè el Vilassana sí que es va mostrar més contundent de cara a porteria i va golejar per 7-2 la Berastain. I la final, doncs bé, hem de dir primer que hi va haver el tercer quart lloc, que finalment doncs, va guanyar la Berastain 1-3 contra el Concepción. I a la gran final, doncs bé, hem de dir que el Fraga doncs, va fer un molt bon partit, que es podria haver avançat en el marcador, però, en canvi, doncs, va ser el Vilassana qui la seva primera aproximació marcava amb un gol afortunat de Luche Agudo, afortunat però també buscat a la vegada, perquè doncs, Luche Agudo, que va amagar amb la passada del segon pal, Anna Ferrer es va creure aquesta intenció, i l'Argentina, que ho va aprofitar per buscar el primer pal, colar-li per sota les cames i sorprendre amb aquest 0-1. Després d'aquest cop en va arribar un altre, perquè al minut 4, Vinyet Flix, que havia de marxar de la pista per una lesió a l'espatlla en una topada amb Victoria Porta, ja no va poder tornar a jugar. Tot i així, era Rodero qui demanava el primer temps mort, perquè el Fraga estava sent molt superior, però de nou el Vilassana tornava a veure porteria amb el 0-2, i bé, doncs finalment al descans arribaria amb un 1-3, perquè hem de dir que la primera part, doncs, Anna Salvat, pel Vilassana, va estar molt bé, i en canvi la segona part, doncs sí que el Fraga, doncs, va trobar l'encert que no havia tingut a la primera part, empatava ràpidament amb dos gols consecutius d'Adriana Soto, el segon amb un, bueno, un que no sabem ben bé qui es va acabar marcant en pròpia, entre Dai Silva i Sanjurjo, però bé, doncs en tot cas va pujar el marcador, però quan el Fraga havia fet el més difícil, de nou el Vilassana fa dos gols consecutius, es posa 3-5, i a partir d'aquí, doncs sí que ja el Fraga, més cor que cap, ho va intentar, però ja, doncs, no hi va ser temps, el Vilassana, per tant, campió.
La Vinyet, no hi ha amb aquesta lesió, acaba la temporada.
Sí, exacte, la Vinyet que va patir, doncs, una lesió als lligaments de l'espatlla. Per tant, doncs, tot apunta que en principi, doncs, ja no la podrem veure més aquesta temporada.
Bé, procurarem tenir-la en directe, ho hem intentat avui, però no ha sigut possible. Anem ràpidament, Raimon, a la Lliga Iberdrola, la propera jornada, la classificació amb els quatre equips de dalt amb pràcticament junts, i a més, recordar que aquest any no hi ha play-off, no hi ha res, i el que quedi primer queda campió.
Doncs sí, tal com dius, aquest any, aquesta temporada, es va eliminar el play-off, per tant, és una lliga regular, on el primer és el que guanyarà la competició. Tal com has dit, aquesta jornada passada hi va haver-hi també competició. No van jugar el Fraga i el Vilassana perquè havien avançat els seus partits de resultes d'aquesta Copa Intercontinental, però la resta d'equips sí que van jugar. I la classificació en aquests moments encara tenim encapçalada entre els quatre primers, que són el Telecable Gijón, que és primer amb 57 punts, el Fraga és segon amb 55 punts, el Vilassana és tercer amb 52 i el Palau també empatat amb el Fraga, amb el Vilassana, amb 52. Per tant, a manca de 5 jornades, aquests 4 equips és qui es jugaran aquest títol de l'Hockey Lliga Iberdrola.
Doncs hem fet ja la propera jornada.
Ara repassem la propera jornada, que serà la següent. Gijón-Manlleu, aquest partit es jugarà el dissabte a la 1. A Corunya, Vilassana, Voltregà, Racsoi, Fraga, Alcalà, Vigues i Riells, Cerdanyola, Benvibre, Palau i Sant Cugat, Mataró.
I abans d'anar cap a Portugal a la Champions, repassem les competicions catalanes. Aclarim un fet: a la Nacional Catalana, el Vilanova arriba a la darrera jornada amb opcions de classificar-se per fer, doncs, aquesta lligueta, o en aquest cas aquestes eliminatòries per l'ascens de categoria. S'enfrontarà el Voltregà, només val la victòria...
El Masies de Voltregà.
Sí, només val la victòria pel Vilanova i el Voltregà Masies, perquè sí, pot pujar, i la victòria seria, doncs, el Vilanova el que es classificaria, però l'empat i una victòria del Voltregà es classificaria l'equip de Sant Hipòlit. Tenint en compte també que el GEC va empatar en aquesta jornada, el que facilita, doncs, aquesta possibilitat per l'equip vilanoví, i en tenia, doncs, també el cas d'un empat amb el GEC, o Vilanova té el gol a baraix a favor.
I les casernes, que seran un fortí per aquest Vilanova que jugarà a casa, i a veure si pot aconseguir aquesta victòria.
Esperem que ho facin bé i que facin aquest jugador número 6, que aquesta temporada, per les informacions que tenim, bastant descansat, eh? No hi ha anat gaire, tampoc, amb aquelles, per exemple, l'entrada l'any passat a la final del dia del Reus.
Sí, però l'afició de Vilanova, a l'escala, quan s'hi ha de ficar, aquest serà un partit, serà un partit decisiu pel Vilanova, perquè se jugaran a entrar en aquests play-off, tenint en compte també que el Caldes, com que el Caldes de Hockey Lliga s'ha salvat, el Caldes B pot arribar a pujar a Hockey Plata, amb la qual cosa ja es perd també un lloc de play-off en aquesta Nacional Catalana. Doncs Vilanova, tal com dèiem, serà un fortí de les casernes, perquè l'escala segurament reaccionarà.
Jugaran tard, 21:45. No sé si ho deuen fer-ho pel Barça o què, però jugaran tard. Aquest Vilanova...
No, perquè el Barça juga a la tarda, el que és el futbol, el refereix al futbol.
Suposo.
Juga diumenge a la tarda. El que sí que afecta és amb l'Hockey Lliga Plata, que coincideixen tots els horaris amb aquest Barça a Madrid.
Ah, això sí, perquè és jornada única i d'allò. Després repassarem.
Sí,
a la primera catalana masculina, la victòria del Noia davant de l'Espanyol per 4-2, el Mollerussa, que tampoc no perdia, que és l'actual líder, i recordem que amb el Mollerussa, perquè a vegades no ens en recordem, el millor porter de la categoria, en Ferran Mañé, el vilafranquí. Derrota del Vilafranca a Calafell, de moment amb un coixí acceptable encara per no perdre categoria, i empat dels Monjos en partit ajornat el cap de setmana davant del Vendrell, empat a 3, aquest Vendrell que reforçat per jugadors que també estan tenint minuts amb l'equip de La Plata. A la primera catalana femenina, bé, la victòria del Vilafranca per 7-3, festa per haver aconseguit ja l'ascens i ara lluitar per ser campiones de grup, però que segur que ho seran. Tenim un tall, el de la Laia Navarrete, la jugadora, la portera de l'equip... No, no és portera, la Laia Navarrete. Sí, portera de l'equip vilafranquí.
Doncs vinga, amb la Laia Navarrete. Bé, Laia, avui era una festa, no? Diguéssim, ja havíeu celebrat l'ascens al Picat, però ara reformar-ho i ara és una mica buscar el primer lloc, no? Que quedar primeres campiones. Un partit, però, una mica estrany, no?
Sí, exacte. Bueno, vull remarcar també que per mi és molt important haver pujat a Nacional, però també crec que és molt important arribar a ser campiones de Lliga, ja que si una cosa la fas bé, tens que acabar bé la feina. I després sí, ha sigut un partit bastant raro, hem començat perdent, ja només començar el partit, però bueno, després hem sigut capaces de ficar-nos al partit i ens ha sortit bé.
Estem amb la portera menys golejada d'aquesta categoria, 40, avui t'han fet 3, 43. Quina valoració em fas personalment tu que t'incorporaves aquesta temporada al Vilafranca?
Bueno, jo penso que és una categoria on molts gols els podria haver parat, però bueno, al final la feina la faig el millor que puc i bueno, jo crec que he anat cap amunt, no cap avall, això és l'important.
Una Laia Navarrete que, per tant, que continua la temporada que ve, però que la temporada que ve estareu ja una nacional catalana, una categoria ja, aquesta sí que ja la cosa podríem dir va en sèrio.
Exacte, jo crec que és una competició una mica més difícil que aquesta i bueno, s'haurà de treballar fort per ser un altre cop la menys golejada, esperem.
I ja per últim, no, l'Enric Batlle us ha comunicat ja quan continua. Bé, suposo que esperant el nou entrenador o entrenadora per treballar ja per la temporada que ve.
Exacte, jo penso que, bueno, a totes ens fa pena que marxi l'Enric, ja que ha estat tota la temporada amb nosaltres. Hem lluitat fins al final tots junts i bueno, jo penso que es mereix que siguem campiones de Lliga, com he remarcat abans, i bueno, esperar l'entrenador amb els braços ben oberts.
Una Laia Navarrete que ha parlat molt clar i bé, com ja ho hem anunciat, Enric Batlle no continuarà, el Vilafranca no compta amb ell per de cara a la temporada que ve. A la segona catalana, empat del Sant Ramon en el seu desplaçament a Vendrell, amb xou incluït de l'àrbitre i també amb imatges virals, Jordi, d'aquest partit.
Sí, és un partit que, bé, doncs, abans de la jornada, doncs, era un partit que segurament doncs, no, potser ho hagués passat sense pena ni glòria, però amb tots els fets, doncs, realment, doncs, com deia, s'ha fet viral perquè doncs, és un partit que jugava diumenge a la tarda, Vendrell i Sant Ramon empataven a 3, fins aquí doncs, pot semblar tot normal, però bé, doncs, sembla ser que el partit doncs, va ser força polèmic, sobretot perquè el Vendrell es va sentir perjudicat per l'actuació arbitral de l'àrbitre Albert Pacheill, i bé, doncs, tot va començar arran d'una blava que veu Xavi Bernades per una acció que segons el Roig i Negre doncs, no era per tant. Això va desencadenar una sèrie de protestes que va comportar també un parell de blaves més per jugadors del Vendrell, també una vermella per un membre de la banqueta del Vendrell. Això va fer que el Vendrell hagués de jugar força minuts en inferioritat numèrica. El Vendrell va aconseguir resistir-ho, però, curiosament, quan el Vendrell va recuperar l'igualtat, el Sant Ramon va aconseguir empatar 3. I bé, doncs, quan va acabar el partit, doncs, els ànims estaven molt encesos, moltes protestes, i un aficionat del públic va cridar a Pacheill que es posés amb els jugadors del Sant Ramon de manera sarcàstica, li va dir ponte con ellos. El que no s'esperava ningú és que Pacheill va fer cas literal d'aquestes paraules i efectivament es va afegir a la pinya dels jugadors del Sant Ramon i va deixar doncs, aquesta imatge viral que de fet doncs, va sortir fa un parell de dies a Esport 3, al programa 11, que no ho van explicar gaire bé, hem de dir, però bé, esperem que el programa d'avui doncs, ja rectifiquin.
Doncs, en principi, no va passar res extraordinari, tret de l'actuació de l'àrbitre, el senyor Per si. Amb aquesta segona catalana, destacar que el Cubelles guanyava en el seu desplaçament a Reus, un dels desplaçaments difícils que tenia, i ha ajornat el partit del Riudebitlles-Juneda. I a tercera catalana jugaven molt poquets partits. El Torrelavit, com ja vam dir, era campió i el proper partit el jugarà el dia 10. Anem ràpidament. Horaris a Portugal, Jaume.
Sí, horaris a Portugal. A les 12, que és la una d'aquí, tenim el primer partit. Aquest Benfica-Porto a les 3 i mitja, que són les 4 i mitja d'aquí a Catalunya. Tenim aquest Barcelos-Noia-Freixenet, un Barcelos i un Noia que s'han enfrontat a la fase de grups, els dos partits amb empat a dos, a la pista de Barcelos primer i a la tornada, a la penúltima jornada a la pista del Noia, i veritablement veurem qui acaba decidint-se per arribar a la final entre Benfica i Porto i Noia-Barcelos. Jo aposto, sempre ho he dit, des d'un principi, quan ja era la fase de grup, que m'agradaria molt veure una final entre quatre germans, dos per cada equip.
Quatre? A veure com...
Quatre germans, sí. Germans Bargalló, en tenim un a cada banda,
I
germans Roca, en tenim un a cada banda, o sigui que aposto per un Benfica-Noia.
A veure si ho encertes i en parlarem la setmana que ve. També hem de parlar ràpidament, aquest cap de setmana hi ha els campionats de Catalunya, categoria Alaví, juvenil, fem 15 i fem 17, i la segona categoria, que és la categoria Elit, que és la que ens interessa, perquè a la final la van fer tenir el Patí Vilafranca i el Patí Sant Ramon, amb un resultat de 3-2, favorable a l'equip del Vilafranca, que es va quedar, doncs, guanyador d'aquesta segona, diríem, competició de la Federació Catalana, i tenint en compte de que pràcticament... I el Riudebitlles, que va quedar classificat en 8è lloc.
Un apunt només. Des d'aquí felicitar Carlos Cortijo amb l'alaví del Barça campió de Catalunya i jugar el seu fill.
Molt bé. Algun dia també li haurem de preguntar a veure què fa el fill de Cortijo amb el Barcelona, si no podria estar a Sant Sadurní.
Ja ho tenia lligat abans.
Com algun altre. Raimon, tu que ets un home d'ordenador, novetats que tenim aquí, encara tenim... tenim molt poc temps ja per la plata. Tenim notícia?
Bueno, tenim que molts play-offs a les lligues europees ja s'estan jugant. Per exemple, la Lliga Italiana ja han fet els quarts de final, amb la qual cosa ja tenim algun semifinalista, només en queda un, de tal manera que els quarts de final entre Forte i Sarzana va passar el Forte, i entre el Lodi i el Baldanyo va passar el Lodi. Per tant, la primera semifinal és Forte-Lodi, que començarà el dia 10 de maig. I per l'altra banda del quadre teníem el Tricino-Giovanazzo, en el qual el Tricino també ja va guanyar el Giovanazzo 2-0, amb la qual cosa els dos partits ja és semifinalista, i ara ens queda l'últim semifinalista.
No, no, ha passat el Bassano.
I ha passat el Bassano,
sí,
doncs...
Ah, sí, la sorpresa que arriba.
Bassano-Folònica, doncs la segona semifinal és Tricino-Bassano. Pel que fa a la Suïssa, que seguíem el Ricard Pintado, ja ha quedat eliminat el Pollí, i tenim com a finalista, perquè això ja en semifinals, tenim com a finalista el Diesbach, i per l'altra banda del grup s'ho faran entre el Biasca i el Guimis, que encara van 2-2 a l'eliminatòria, i queda l'últim partit que es farà el 10 de maig, i veure qui serà el que s'enfrontarà el Diesbach en aquesta final de Suïssa. I a la Lliga Portuguesa també tenim els quarts de final fets ja, i seran els següents, i començarà a partir del 17 de maig. Tenim per una banda del quadre, serà Benfica-Tomar, Barcelos-Oliverense, i per l'altra banda del quadre, Sporting-Sant Joanense i Porto-Joventut-Passense.
Déu-n'hi-do. Tenim també la recta final de la Plata, jornada unificada, diumenge, a l'hora del futbol, 4 i 10.
Doncs sí, a la Hockey Plata Lliga Nord tindrem els següents partits. Companyia de Maria Espanyol, Club Petit Ordera Xum Massanet, Club d'Esports Vendrell Cerdanyola, Dominicos Oviedo, Mataró Sant Feliu i Igualada B Sant Cugat.
I el Surt?
Doncs sí, a la Lliga Surt també tindrem els següents partits. Lloret Alhambra, Ribes, Alcobendas, Reus Deportiu B, Congrés, Taradell, Girona, Manlleu, Barça Atlètic i Olot, Palafrugell.
Punt i final. Jordi, dos retirades ràpides.
Sí, ha anunciat la seva retirada Jordi Drouet, tota una llegenda d'aquest esport. Aviam si es pot retirar amb un ascens amb el Xum, que podria aconseguir aquest diumenge en funció dels resultats. I també l'Agidets, que també és el porter del Sant Just i que es convidarà en aquest play-out a veure si pot deixar el Sant Just a Hockey Lliga.
Tele, tindrem el partit. No, tenim més.
Sí, a la xarxa tenim diumenge a les 4 i 10 el Tordera Xum, que farà connexions també amb el Vendrell Cerdanyola, pel que dèiem del possible ascens del Xum. I per Esport 3 tindrem dissabte a la 1 Gijón Manlleu femení, a 4:45 el Barcelos Noia, i en cas que el Noia es classifiqui per la final, també faré la final de diumenge a les 5.
Doncs a l'apartat tècnic, Joan Amat, Jaume, Raimon, Jordi, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
La mítica marca d'automòbils MG t'espera...